les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 16 de novembre. Tornen als vermuts que la cultura aquest novembre amb presentacions de llibres i una conferència com a reclams. Diumenge s'estrena amb la presentació del darrer llibre de Jesús Maria Tibau. El col·lectiu també ha convidat al psicòleg Pere Portero i a la periodista Fàtima Llambric. La Candelera 2017 recuperarà els hereus que acompanyaran les pubilles infantils. Poden apuntar-s'hi els nois nascuts l'any 2009 fins a dilluns a la regidoria de festes. D'altra banda, el partit de futbol del dia 2 serà contra el Palamós Club de Futbol. Els alcaldes del Baix Ebre acorden reclamar la creació d'un organisme de gestió per a la mobilitat del territori. Els batlles demanen l'Autoritat Territorial de Transport per a les Terres de l'Ebre o un ens amb les mateixes competències. Trens Dignes denuncia que els nous horaris de l'R15 i l'R16 acumulen diàriament gairebé 6 hores de retards camuflats. La plataforma considera incomprensible que no es pugui comprar un bitllet per anar a Euromet de l'Aldea a Tarragona o a València. I el Consorci d'Aigües de Tarragona canviarà el clor per l'ozó per potabilitzar l'aigua de l'Ebre a partir del gener. El Consorci també estrenà un nou equipament al laboratori que permet detectar més substàncies com fàrmacs, drogues o pesticides. Són els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. El col·lectiu Cala Cultura de l'Ametlla de Mar torna per segona edició enguany a presentar els vermuts Cala Cultura, una manera diferent de compartir la presentació d'obres literàries o xerrades i conferències en un horari atípic, com és el migdia. Aquesta setmana s'estrenarà el nou cicle de vermuts, que tindrà dues cites aquest novembre i una al desembre, totes tres en diumenges a les 11 del matí i al Centre d'Interpretació de la Pesca. El primer dels vermuts serà aquest diumenge dia 20, amb la presentació del llibre de Jesús Maria Tibau, El nostre pitjor enemic, que va ser premiat amb el 33è Premi Narrativa Ribera d'Ebre. Seguirà la xerrada sobre coaching i psicologia de Pere Portero la pròxima setmana, diumenge 27. I per últim, el diumenge 11 de desembre, serà el torn de la periodista calera Fàtima Llambric i la presentació del seu darrer llibre, Sense cadàver. El coordinador dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar i membre de Cala Cultura, Joan Callau, fa valdre aquesta opció com una iniciativa que està funcionant molt bé, que trenca amb el funcionament típic d'una presentació d'un llibre o una xerrada i que permet també intercanviar opinions fent el vermut.
Vam pensar que donar una alternativa que pot estar més o menys en una hora de duració els diumenges al migdia i a més amb la tradició del vermut diumenge podria anar bé aquest tipus d'activitats. L'any passat ho vam fer només, ho vam fer com a vermuts literaris. Recuperem el que és la idea i ara se'n dirà, o se'n diu, vermuts Cala Cultura, perquè no només es faran presentacions de llibres, que ara en parlarem, sinó que també tindran lloc xerrades, conferències i altres temes culturals que poden cabre aquí. Per què? Perquè ha tingut molt bona acollida, és un bon dia i una bona hora.
Tanmateix, Callau ha avançat que els dos premis literaris de renom de la població, el Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar i el Nit de Poesia al Carrer, d'enguany estan pràcticament enllestits per posar-los a les llibreries. En el cas del llibre de poesia de Ricard de Sola, Casa per Casa ja està imprès i aviat ho estarà el de narrativa a la Colònia Hidràulica i altres contes de Sílvia Romero. Joan Callau.
El llibre de poesia Casa per Casa, del Ricard de Sola, ja està a l'editorial imprès i preparat per començar la distribució dins els canals habituals que fa aquesta editorial, que és completament professional i amb molta eficàcia. Segurament durant la setmana ja tindrem la confirmació de que el de narrativa també ha sortit del forn i llavors, si al moment doncs, d'acordar a veure ja de cara al bon temps quan els aniria bé de vindre i penso que és recolzant aquestes presentacions. Uh-huh. Penso que seria molt important que participéssim.
El col·lectiu també ha explicat que està treballant de cara a la preparació dels Premis Literaris del 2017, on hi haurà una important renovació en el jurat del Premi de Narrativa i on pràcticament està tancat el de Poesia. A la vegada també treballen en l'elaboració del recital poètic que acompanya el lliurament dels premis. I la pròxima Festa Major de la Candelera comptarà amb una important novetat. Des de la regidoria de festes, després d'escoltar les opinions de diferents mares i pares, s'ha volgut treballar per recuperar els hereus infantils. D'aquesta manera, tots els nens nascuts l'any 2009 podran ser hereus acompanyant a les pubilles infantils, també de la mateixa edat. De fet, el passat divendres a la tarda, el regidor de festes, Vicent Lleó, es va reunir amb les mares i pares dels hereus interessats per exposar la idea i oferir la possibilitat d'inscriure's. Fins al pròxim dilluns 21 hi ha plaç per apuntar-s'hi a les oficines de la regidoria. El regidor, a més, apunta les xifres provisionals de quintos i pupilles de la Candelera 2017. L'escoltem.
Primer, comentar-te la xifra de participació. Ja tenim 47 quintos, 16 pupilles grans, 16 pupilles infantils i, de moment, apuntats 8 hereus. La veritat és que ha estat una petició d'alguns pares i la veritat, no podíem deixar de banda els nens petits del poble que volien ser hereus, doncs intentem recuperar, dic recuperar una tradició que només va ser un any, va ser l'any 1992 i amb el regidor Adrià Figueres, que van a veure 6 hereus aquell any, però l'any següent no va funcionar la cosa i no es va apuntar cap hereu més. Espero i desitjo que sigui el començament del primer de molts anys i que incorporéssim una tradició molt catalana, que és la figura de l'hereu, i afortunadament, ja et dic, tinc 8 i encara hi ha de plaç fins al dilluns de la setmana que ve per apuntar-se, i el dia 26 de la presentació espero que hi haguen tants hereus com pubilles infantils.
Paral·lelament a aquesta novetat, també es van coneixent detalls de la pròxima Candelera i precisament estan lligades amb l'agermanament del municipi amb Palamós. L'alcalde Jordi Gaseni va avançar el passat divendres en aquesta casa, a la Cala Ràdio, que l'equip que disputarà el partit de Festa Major contra el primer equip de la Cala serà el Palamós Futbol Club. L'escoltem.
Ja que si hi ha unes festes també on Palamós tindrà un gran protagonisme, doncs què menys que convidar. Però la veritat és que m'han sortit i han sigut molt generosos de poder convèncer i poder tenir el primer equip del Palamós, del club de futbol del Palamós, perquè sigui doncs, l'equip de la Candelera, i amb això doncs, ja vaig poder comunicar ràpidament amb el president del club de futbol, amb Sergi Quintana, per a comunicar-li, perquè la veritat és que és una alegria que pugui tornar un Palamós, on ja fa... deu fer 10-11 anys que el vam poder tindre amb la inauguració del camp de futbol, aquella època que va entrar el Nàstic també, però emmarcat doncs, dins d'una festa que també doncs, parlant-ho, hi ha molta gent de Palamós engrescada per a vindre a la Cala, per festes majors, per la Candelera, i que vingui doncs, el Palamós Club de Futbol enmarcat amb aquestes festes doncs és molt important.
Tot plegat es donarà a conèixer la pròxima setmana en l'acte de presentació de les damiseles, pubilles, hereus i quintos, i on també es proclamaran la pubilla major, la pubilla infantil i les primeres i segones damiseles adultes i infantils. Serà dissabte 26 a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal Galetet.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acordat aquest dimarts instar el govern perquè creï l'Autoritat Territorial de Mobilitat, l'ATM de les Terres de l'Ebre, o com ja va puntualitzar també l'Ajuntament de Tortosa, de qualsevol altre organisme o ens que tingui les mateixes atribucions i competències. L'acord assolit pels alcaldes del Baix Ebre insta el govern a la creació immediata de l'ATM o d'un altre ens que tingui en compte, entre d'altres, el model de desplegament de la T-Mobilitat. Independentment si es tracta de la figura de l'ATM o es crea una taula de mobilitat amb idèntic competències i que les seues decisions siguin vinculants i consensuades amb el territori a les mateixes condicions que tenen o tindran altres territori on s'han desplegat les ATM. La resolució aprovada per unanimitat per tots els batlles també insta a la revisió del Pla de Mobilitat de les Terres de l'Ebre i a dur a terme el desenvolupament total del sistema de gestió d'integració tarifària. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, reclama que es creï un òrgan que pugui gestionar la mobilitat de les Terres de l'Ebre, creat des del consens i independentment del nom que se li doni.
Últimament hi ha hagut moltes discussions en el tema de la nomenclatura, que si es diu taula, que si es diu cadira, que si es diu ATM, que si es diu ATS, que és, bueno, en definitiva, que sigui un òrgan que, primera, que permeti que els recursos emprats o destinats, més ben dit, siguin els adequats perquè les Terres de l'Ebre tinguin un transport públic adequat. Segona, que no s'hagi d'interferir en cap mena de discussió política, sinó que això sigui objecte de consens entre tots els grups i formacions, estiguin a govern o no estiguin a govern. I això és el que realment avui s'ha aconseguit, no? A partir d'ara, el compromís no tan sols és haver aprovat un document, que és un paper, i el paper tot ho suporta. A partir d'ara, el compromís també és anar fent les passes adequades perquè estos ens de gestió puguen tindre, torno a repetir, capacitat executiva per a fer realitat les peticions i demandes del territori.
El Consell d'Alcaldes també s'ha informat els batlles i representants municipals de la comarca del programa de garantia juvenil per trobar eines contra l'atur juvenil. També s'ha dissolt el Consorci per la gestió dels residus de la comarca i s'ha acordat que els recursos del romanent de l'ENS es destinin d'acord a un calendari consensuat, també en el Consell d'Alcaldes, que es destinin a la redacció del projecte per a la construcció de la planta de transferència d'envasos al municipi de l'Aldea. A més, el Consell Comarcal també ha renovat el conveni amb Ecomembes, que aportarà una subvenció per a aquesta planta. Andreu també ha ressaltat que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, disposarà d'una instal·lació per fer més efectiva i eficient la recollida selectiva de la brossa a la comarca. I tornem a parlar de trens, perquè la plataforma Trens Dignes ha comptabilitzat els minuts de retards que incorporen els nous horaris de trens de les Terres de l'Ebre després que el passat dissabte, 12 de novembre, entrés en vigor la segona modificació dels temps a l'R16. La primera, recordem, es va fer a l'agost. A l'R16, la línia que passa per l'Ametlla de Mar, els horaris incorporen 177 minuts de retard amb 20 freqüències, 8 més que a l'agost. 9 minuts de retard de mitjana per tren. En total, entre les dues línies que passen per les Terres de l'Ebre, l'R15 i l'R16, els usuaris perden 5 hores i 45 minuts cada dia. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, en fa una valoració.
Les dues línies de les Terres de l'Ebre, la R15 i la R16 juntes, sumaran des d'avui sumaran 327 minuts al dia de retards cronificats, o el que és el mateix, 5 hores i 3 quarts al dia de temps que roben els usuaris. 5 hores i 3 quarts, sumant tots els minuts de retards camuflats que hi haurà en funcionament des d'allà a la R15 i a la R16. L'R15 té 12 freqüències al dia i una mitjana de 12,5 minuts de retard. I l'R16, perdoneu, té 20 freqüències i una mitjana de 9 minuts. Per què passa això de que la mitjana a la R15 és més gran? Perquè hi ha menys freqüències i, per tant, cada tren ha d'absorbir més retards. Estos 327 totals, la mitjana de la R15 és 12,5 minuts per tren i la mitjana de la R16 són 9 minuts.
Des de Trens Dignes han recollit la percepció d'alguns usuaris davant del fet que els trens de l'R16, als quals se'ls amplia el temps de trajecte, són aquells que acumulaven més reclamacions per la devolució del bitllet. La plataforma, però, no ha pogut de moment fer aquesta comprovació perquè no disposen de les xifres detallades per freqüències de les devolucions. Castellà també ha assenyalat que l'experiència de l'R16 demostra que cronificar els retards no garanteix que els usuaris coneguin del cert quan surten i quan arriben. La plataforma Trens Dignes ha explicat que entre l'11 de juliol i l'11 d'octubre l'R16 ha acumulat 28.896 minuts en demores, 20 dies sencers en 3 mesos.
Des de la Generalitat s'al·lega que així els horaris són més fiables i que s'assemblen més a la realitat. I nosaltres el que diem és que potser sí, que ara sabem quan arribem, però és que hi arribem més tard. Allargar el temps de trajecte, ho hem dit sempre, és fer trampa. I recordem l'última xifra que tenim de mesos sencers, diguéssim, que és des de l'11 de juliol fins a l'11 d'octubre, aquests 3 mesos sencers, la línia R16 ha acumulat 28.896 minuts de retard. Això equival a 20 dies sencers. 20 dies sencers vol dir que si ara fiquem en marxa este rellotge i el deixem en temps corregut, 24 hores, 24 hores, 24 hores, serien 20 dies sencers, si sumem els retards, de la R16 només, en 3 mesos. Que no mos diguin que els horaris funcionen canviant-los, perquè els retards segueixen existint.
Per altra banda, la plataforma ha reiterat la celebració per l'aturada de l'Euromet a l'Aldea, però ha qualificat d'incomprensible que no hagin tingut en compte totes les variables en la posada en funcionament del servei, tenint en compte que no es pot comprar un bitllet bonificat per anar de l'Aldea a Tarragona ni comprar un bitllet normal per anar de l'Aldea a València. I el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ja té gairebé a punt una nova planta d'ozó que permetrà tractar l'aigua de l'Ebre amb aquest gas, substituint l'actual potabilització amb clor. L'ozó és un component que té major capacitat de desinfecció i, a més, permet incrementar les garanties de seguretat tant per l'exposició dels treballadors, el clor és més perillós, com pel transport de mercaderies. El Consorci ha fet una inversió de 4,8 milions d'euros en la construcció d'aquesta planta, que també permetrà estalviar costos en el procés de tractament a l'entorn d'un 6% a l'any. Amb l'obra acabada a finals d'any, està previst que després d'un període de proves la potabilització amb ozó estigui operativa a finals del mes de gener. A més, el CAT també estrena un nou equipament al laboratori que permet detectar amb més precisió i en major nombre les substàncies que hi ha a l'aigua. Amb el nou aparell es podran detectar la presència de fàrmacs, drogues o pesticides, entre d'altres.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ràpidament coneguem la previsió meteorològica per aquest dimecres amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'una situació molt estable. En general, avui dominarà el sol. Sí que m'ha arribat d'alguns núvols de cara a la tarda, però seran núvols prims que tan sols deixaran el cel entrenyinat. I el vent ha de fer que les temperatures màximes vagin pujant. Tot i això, avui ara l'ambient és fred, però a mesura que avanci el dia i el sol se vagin posant, aquestes temperatures han d'anar pujant i aquest vent de mestral que ha d'anar bufant, sobretot cap a l'extrem més sud, farà que les temperatures siguin més altes que cap a la resta de la zona i amb temperatures màximes que arribaran fins als 18-19 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura actual 17,2 graus a l'Ametlla de Mar, humitat relativa 42%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 16 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalartv. I ens poden seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.